Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us vol apropar al teatre de la ciutat, que us vol informar de l'activitat teatral sabadellenca, amb els nostres col·laboradors i col·laboradores, amb recomanacions, entrevistes, humor, reportatges i fent mirades a la cartellera local, una cartellera que ara mateix i sembla que serà així durant diverses setmanes més, és l'única que tenim. Seguirem confinats ara mateix a nivell municipal. L'evolució de la pandèmia no és bona, les dades ens alerten que no anem bé. I per tant estem sotmesos a restriccions i a una pila de mesures que intenten pal·liar que aquesta onada no vagi pitjor. Teatres, grups, entitats, companyies, col·lectius culturals de Sabadell, enmig d'aquest sarau, ho tenen ben complicat per seguir la seva activitat. Hi ha dificultats per fer assajos, en fi, és molt complicat. Tenim grups completament aturats, d'altres a mig gas, d'altres navegant, com poden per aquesta situació tan inestable. Però seguim necessitant el teatre, però es fa difícil, per altra banda, poder preparar, estrenar i mantenir qualsevol espectacle en cartellera. Tenim prohibit fer trobades i assajos amb més persones de les estrictament marcades pel Procicat, que en són 6, i això és una norma que ara mateix posa a grups i entitats entre les cordes. Anem cap a un altre teatre diferent, més reduït, de petit format, amb distàncies, amb petits repartiments, amb poc públic, ara que els grans muntatges són una missió impossible. Quan podrem recuperar múscul teatral? I, molt important, quan podrem recuperar el capital social, la gent, els equips sabadellencs que tiren del carro del teatre local? Quan tornarà aquest esperit motivador? Quan sortirem d'aquests moments en què ens ofega el pessimisme i la negativitat, on manca l'esperança? L'important és no donar-se per vençut, seguir endavant, no tirar la tovallola, mantenir vives aquestes brases i confiar que la passió pel teatre i la cultura tornarà a encendre's. El fantàstic equip que prepara aquest programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Julià Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, la veu del programa Francesc Ascens, Roger Benet i tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla, Marcel Castillejo.
Amunt al Taló.
Repassem a continuació els continguts del programa d'avui. Farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera teatral sabadellenca amb l'Eloi Garcia a la secció de la platea indiscreta. Entrevistarem avui a Víctor Blázquez i a Marc Treserres, els dos actors de la companyia Golem, que aquest proper cap de setmana, el dia 30, estrenen una obra de microteatre, una conversa entre dos personatges, dos nois joves desconeguts, que esperen l'autobús i que, mica en mica, s'aniran descobrint mútuament una peça anomenada Zugzwang a l'alternativa teatre. Seguirem amb Ràdio Galàxia 2.0, l'espai d'humor que en Pitxo Rivera i amb molts altres personatges repassa notícies que vam saber que van passar a finals del 2020. I tenint en compte que el 2021 ha començat mogudet, segur que aviat tindrem la següent tertúlia Ràdio Galàctica. I amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, aprofitarem aquestes setmanes de confinament municipal per revisar quines sales de teatre alternatives, quines sales petites, a banda dels grans teatres privats i públics, tenim a Barcelona, a la capital. Unes sales on es programen peces petites, peces de companyies molt petites i d'autors potser no tan coneguts, dramaturgies no tan conegudes. Obres, en definitiva, no comercials, però també molt interessants. I ara sí, és moment del Salt Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
La platea indiscreta, hora de fer un cop d'ull a la cartellera de la ciutat de Sabadell i ho fem, com sempre, amb l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi.
Què tal? Bon vespre, Marcel, com va?
Bé, bé, molt bé. Què tindrem als teatres locals aquesta setmana? Què tenim? Ui, què ens hem d'apuntar a l'agenda?
Tindrem poqueta cosa, haurem d'estar poc boli, però cosa bona, cosa bona.
A veure, som-hi.
Mira, a l'Alternativa Teatre ja estrenen, i a càrrec de la companyia Golem, Zugzwang, un espectacle on qualsevol moviment ho pot empitjorar tot.
Una mica dramàtic, no? Necessitem riure, també.
Això és aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, 3 representacions cada dia, a 6:45, a 7:45 i a 8:45.
Molt bé, de fet, els dos protagonistes d'aquesta obra de microteatre els tindrem també a l'espai de l'entrevista.
Ja t'ho acabaran d'explicar ells.
A veure, a veure.
També l'alternativa, de fet, el diumenge al matí fan màgia en família, si et ve de gust.
M'ho pensaré, m'ho pensaré.
I el teatre Arlequí, la rateta presumida, li queda un parell de representacions. El dissabte a les 6 i el diumenge a les 12.
Molt bé, pels més petits de la casa.
I res, ja pots desar el boli.
Ja està, ja no podem apuntar res més. Bueno, a veure si les properes setmanes la cosa millora. Creuem els dits i a veure si la cosa va millor. Anoteu-vos de moment, radioients, aquestes propostes que ens deia l'Eloi i seguirem les properes setmanes repassant les novetats que hi pugui haver a la cartellera sabadellenca. Gràcies, Eloi. Bon vespre i fins dimecres.
Bon vespre, Marcel. A reveure.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. Amunt al Taló. El teatre de la ciutat a la ràdio.
Golem és una figura mitològica jueva, un personatge mitològic, que neix, que sorgeix d'una base inanimada com poden ser la terra o el fang, i d'allà passa a tenir una entitat pròpia. I des de fa poc, Golem és també una jove companyia de la que formen part en Víctor Blázquez, en Marc Treserres i en Jan Daunis, que aquest proper cap de setmana, a partir del dissabte, dia 30 de gener, comencen a l'Alternativa Teatre les representacions de Zhuk Zhuang, no sé si ho he dit bé, una obra de microteatre de 15 o 20 minuts on dialoguen dos personatges desconeguts que es troben en una parada d'autobús i que esperen poder tornar a casa. Per saber més detalls d'aquesta proposta tan interessant i també per conèixer la companyia, tenim avui amb nosaltres via telefònica dos dels integrants d'aquesta companyia, en Víctor Blázquez. Bon vespre, què tal?
Què tal, com estem?
I també el Marc Treserres. Bon vespre, com anem?
Bones, com va?
Doncs, a veure, primer de tot us volia preguntar d'on sorgeix aquesta companyia nova, no? Com sorgeix i amb quin objectiu, és a dir, quin tipus de teatre us proposeu fer arran de la creació de la companyia?
Molt bé. Aquesta companyia sorgeix d'una petita conversa d'en Marc i de jo i d'una conversa de l'altre membre de la companyia, que és el Jan, amb en Marc. Al final el Marc va fer una mica de nexe entre tots nosaltres i al final nosaltres sempre acabàvem parlant del que ens agradava quan anàvem a veure una pel·lícula o anàvem a veure una obra de teatre i al final com que teníem aquestes ganes de començar un projecte propi on al final tot el que féssim fos una cosa absolutament nostra, que des del principi tot el que nosaltres creéssim sigui completament nou i un treball seriós i generalment dramàtic com a tal.
Ara ho comentaves, no? que aquesta primera proposta de la companyia precisament és de creació pròpia en tots els sentits, no? Marc, us agrada el fet de poder això, idear, tenir la idea, crear, dirigir i després actuar, fer una mica tots els papers de l'auca? Us sembla que és més interessant?
Bueno, de fet, la companyia, com ha dit el Víctor, va sorgir així, va sortir com una idea de poder fer alguna cosa nostra i ens hem trobat amb Zhuk Zhuang que de cop, tant el Víctor com jo, com el Jan, per la banda que li toca, encara que no estigui incorporat dins d'aquest muntatge encara, hem hagut de fer feina extra que potser mai havíem fet i ha sigut un procés d'aprenentatge i encara està sent a dia d'avui amb tots els impediments que estan havent-hi darrers i tot el que està succeint. I la veritat és que és complicat trobar-se en la feina d'actor-director estant dins i fora a la vegada, podent-ho veure tot sense tenir pràcticament un ull extern en el que recolzar-t'hi i sense anar més lluny. L'altre dia, per exemple, ens va venir un ull extern, en Daniel, que era un professor d'en Víctor, i de cop hi havia coses evidents que vam dir, ho hem de canviar. O sigui, encara a dia d'avui hi ha coses que encara poden estar en procés, finalitzant-se, evidentment, però estan en procés per això, però sí, ens encanten tots els reptes que ens puguin venir.
Expliqueu-nos una mica quin és l'argument i quins són aquests personatges que descobrirem a Zhuk Zhuang.
Els personatges que tenim, com a tal, aquí a Zhuk Zhuang, són dos personatges, l'Alejandro i el Daniel, que són dos desconeguts que es troben per pura casualitat en una parada de bus I al final, una mica la trama i el leitmotiv dels personatges és una mica el fet de, que precisament pel fet de ser desconeguts tenen més confiança en contar i explicar coses íntimes que potser amb una persona una mica més coneguda no seríem capaços d'exposar-nos a nosaltres mateixos al final. Mm-hmm. Al final, tots dos personatges funcionen d'una manera bastant semblant, que encara que siguin molt diferents, és com que els dos realment es van salvant l'un a l'altre. Al final es donen compte que en la seva solitud comparteixen això amb l'altra persona.
Exacte, que més enllà d'això, doncs, que entre ells doncs, es generen algunes coses pel simple fet de ser completament desconeguts i el fet de no conèixer-nos de res, doncs hi ha com totes aquestes coses que es generen quan tot just veus algú o quan tot just coneixes algú, aquests potser, no ho sé, ho dic per dir, perquè és el típic que sol succeir, potser a l'inici mal rotllo, potser després hi ha alguna cosa més tranquil·let, potser es van coneixent poc a poc.
Mm-hmm. I també el fet de que al final es presenta el tema de sorgeix una cosa nova a la meva vida, l'accepto i veurem què tal o em quedo con malo conocido.
Potser no ens arribem a conèixer prou bé, no? Encara que ens sembli que sí, potser aquest seria una mica el missatge o què creieu?
Exacte, més enllà va bastant cap aquí, va més en el fet de potser jo com a desconegut, que no et conec de res, precisament per això t'aconsegueixo aconsellar millor que tu mateix sobre alguna cosa de la teva pròpia vida o potser aconsegueixo guiar-te o dir-te, mira, si fas això et passarà això perquè és així.
Mm-hmm, perquè ho diem sense ser subjectius, no? Ho diem nets.
Exacte,
nets.
Ho diem des de la plena objectivitat i per tant som purs, per dir-ho així.
Heu escollit que aquest projecte sigui una obra de microteatre amb només dos personatges on el que s'està explicant i el qui ho explica, no, és el realment important. Creieu que a dia d'avui anem cap a un teatre més això, més comprimit, més breu, més de píndoles, potser no tant amb no tantes complicacions logístiques, no, que vagi una mica més a l'essència del que es vol explicar? Creieu que anem cap aquí i ara més que mai amb la Covid?
Bueno, jo crec que realment realment en un espai petit, bueno, el que nosaltres apostem és que en un espai petit poden passar moltíssimes coses, que és al final el que volem mostrar al públic com a tal. Però de fet, nosaltres vam començar un microteatre per un tema purament que realment el Marc i jo ens havíem vist actuar l'un a l'altre, però realment mai havíem treballat junts. Llavors sí que és veritat que va sorgir una mica la por de hòstia, i si no podem treballar juntos? I vam començar a provar a veure si sortia, i la veritat és que vam començar amb el micro i ens va encantar realment. O sigui, és veritat que no ens volem quedar aquí i tot queda obert a possibles micros o a possibles obres molt més llargues, però sí que és veritat que ha sigut com un caramelito que ens ha agradat molt de fer.
Mm-hmm. O sigui, com a nivell teatral, diguem-ne, com a companys d'escena, també éreu una mica desconeguts, que al final és el que els hi passa als personatges, no?
Sí, sí, absolutament.
Sí, sí, totalment.
Molt bé, molt bé. Una obra és una obra de petit format, estem parlant d'una obra de petit format que es fa en una sala petita. Creieu que ara, en temps de Covid, en temps de pandèmia, hem de pensar més aviat en un teatre així? Més que no pas en produccions molt més complexes, molt més grans, que ara és pràcticament impossible fer-les, no? No sé, nois, com heu viscut tota aquesta pandèmia, com veieu el sector ara mateix, com veieu la situació?
Bueno, de fet, si ens posem a mirar en termes que s'allunyen potser una mica de la realitat artística, però que realment és la realitat del dia a dia. Si ens posem a mirar-nos a nivell econòmic, a nivell de termes de pressupostos i tal, evidentment que un teatre més petit, un teatre més reduït, No té per què, però sempre tindrà moltes menys despeses que un La Jaula de les Loques o que un, no sé, o que
clar,
un Mago Pop.
Això ara mateix és insostenible, no? Vull dir que potser calen produccions, bueno, més així, no?
Clar, la cosa està en que si ja aquells tenen complicacions precisament pels tancaments municipals, per les restriccions d'horaris, etc. Doncs llavors potser nosaltres que tot just comencem també ens ha anat bé començar per algú petitó i dir, vale, fins on podem arribar, fins on no. I bueno, de fet, tot i així, jo crec que a nivell d'espectadors, a nivell de públic, és segur, sigui on sigui, i és agradable de veure, sigui el que sigui, sigui la proposta que sigui, al final.
Al final jo crec que és un tema que no vivim per sobreviure, sinó vivim per viure. Llavors, jo crec que és molt interessant que no ens hem de restringir les activitats o el que hem de fer dia a dia, sinó que hem de continuar fent el que fem i gaudim del que gaudim, però amb les mesures necessàries de seguretat, que al final això és bàsic. I jo crec que és més que adaptable a una producció petita, una producció gran o el que sigui realment. Al final, si n'hi ha les mesures de seguretat, no n'hi ha cap problema.
També volem saber una mica la vostra experiència, quin ha estat el vostre recorregut a dintre del món del teatre, d'on veniu, o per què i en quin moment us va començar a interessar tot aquest mundillo, tot aquest univers.
Bueno, doncs jo vaig començar quan tenia 14 anys, si no recordo malament, en tinc 22, no, tampoc fa excessivament molt, però bueno. Sí que des de petit havia estat dins d'aquest món, no m'havia interessat, però va ser fins aleshores que no vaig començar. Llavors, vaig començar fent teatre al poble, aquí a Castellà, vaig començar fent teatre a l'escola, després en el teatre del poble, etc. I després me'n vaig anar a Sabadell, em van parlar de la joventut de la Faràndula, i res, vaig anar cap allà, i a mica en mica vaig anar adquirint doncs, cada vegada més ganes i més experiència, però sobretot cada vegada tenia més clar que això és el que volia fer, això és el que volia fer. I vaig anar a fer les proves de l'institut i vaig tenir la sort doncs, que vaig entrar. I aleshores, doncs això. Ara estic a quart d'institut, entre primer i segon vaig fer un peron per anar-me'n a Madrid a treballar, precisament, que vaig estar amb el meu pop allà una temporada treballant. I més enllà d'això, poca cosa. Sabadell, doncs, he estat fent obres amb la joventut de la Faràndula, em van fer teatre, vaig fer Coriolà, i ja està.
I en Víctor?
Jo, per altra banda, vaig començar aquí a Sabadell, vaig començar una mica a l'escola Ritme, a l'Acadèmia Ritme, vaig començar a fer teatre, a fer hip-hop, vaig començar una mica per aquí. I després, una vegada vaig començar el batxillerat, em vaig apuntar al taller musical del Casablanca, que era el meu institut, i vaig començar a fer musicals i em vaig adonar que realment era un món que també m'agradava bastant. Em vaig apassionar per tot el tema de la dansa, del cant i de la interpretació lligada a aquestes disciplines, en el taller del Carles de la Rosa i també treballant amb la Irene Garrido i tal, i que són persones que realment han treballat aquí en el sector de Sabadell, al Sol i a diferents teatres. I realment, encara que això m'agradava moltíssim, jo tenia una mica l'espinita de que realment a mi m'agrada molt el teatre, però també m'agrada molt el cinema. Per això, quan vaig optar a començar els meus estudis superiors, vaig optar per una escola que es diu Plató de Cinema, que és una escola de Barcelona, que realment té les dues disciplines. La disciplina d'interpretació, però interpretació també, a més del teatre, davant càmera. Llavors, això realment m'ha obert també un món de possibilitats a gravar davant càmera, a fer curs i tal. I allà vaig trobar-me amb el teatre físic com a tal, que realment és una cosa que jo no coneixia, però que realment em va agradar bastant. I, de fet, em vaig lligar després a la companyia que va... Era una companyia emergent del propi Plató de Cinema, que era Plató, és Plató Physical Theater Barcelona, que és una companyia jove també, és una companyia de teatre físic i és una companyia amb aptituds professionals que també estem optant per continuar endavant.
Teniu ja en ment, encara que estiguem en aquesta situació tan inestable, tan estranya, però teniu ja mig plantejat sobre de la taula alguna altra proposta o què us agradaria fer des de la companyia?
Sí, la veritat és que en aquesta propera proposta per fi el Jan es podrà incorporar a nosaltres i...
Es pot fer l'exclusiva o no? Es pot revelar o no?
De fet, encara és que no tenim gaire cosa clara. Tenim coses parladetes, però de moment encara, com que no tenim res clar...
Molt bàsic, encara.
Està molt alt.
Molt estructural.
Sí. Bueno, tampoc es pot fixar massa cosa ara,
No. Exacte. Bueno. Més que res perquè va bastant per la línia de Zugzwang, que és algo de creació, i clar, com que va així i encara estem amb el procés de Zugzwang i tot, encara no hem pogut desenvolupar-ho bé.
Sí, acabarem primer de Zugzwang i després veurem què possibilitat ens ofereix aquesta obra i si la desenvolupem de la mateixa manera o trobem una manera completament nova de veure per on va.
Ara que comentàveu la vostra trajectòria una mica, creieu que aquí a Sabadell hi falta més teatre o quin tipus de teatre creieu que hi falta?
Jo crec que Sabadell té molta sort en el sentit de que, pel que jo conec, està bastant ple d'entitats de teatre amateur. Parlem de la Joventut de la Faràndula, del Teatre Sant Vicenç, del Ciervo, d'Amfiteatre... No me'n vull deixar cap, però sé que n'hi ha moltes més i que al final, tot i que la situació està com està i anem com anem, la proposta teatral a Sabadell és bastant àmplia pel que jo sé. Però la cultura mai n'hi ha suficient, jo crec, i sempre com més oferta tinguem i més rics serem com a poble, jo crec.
Sí, al final jo crec que la cultura funciona com una Macedònia. Com més varietat en tenim, més bona és. Al final, jo crec, jo opino el mateix que Marc, que realment hi ha moltes institucions i hi ha molt tipus de teatre, hi ha teatre de text, hi ha teatre de musical, hi ha teatre de molts tipus i realment és molt guai i és una sort tenir aquest tipus de teatre, però que nosaltres apostem al final per començar a enriquir encara més, a portar el nostre granet de sorra a la cultura de Sabadell.
Doncs quedem-nos amb aquest missatge i fem recordatori a Zugzwang de la companyia Golem a l'Alternativa Teatre, una obra de microteatre que podreu gaudir els dies 30 i 31 de gener i 6 i 7 de febrer en tres horaris diferents, podeu triar a 6:45, 7:45 i 8:45 del vespre. Per aconseguir les entrades, molt fàcil, entreu al web del teatre, Alternativa Teatre, o bé envieu un correu a sia.golem@gmail.com o un missatge privat a l'Instagram de la mateixa companyia. Recordeu que teniu aquesta proposta i tota la resta de la cartellera cultural també a l'app Sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell i moltes gràcies als dos convidats que hem tingut avui al programa. Gràcies Víctor, gràcies Marc per atendre'ns. Bon vespre i molta merda per l'estrena de dissabte. Gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
2020, pandèmia mundial. 2021, nevades catastròfiques. 2022, huracans i tornados més arrasadors que Iceta en un bufet lliure de càrrecs polítics. 2023, tsunamis d'àcid sulfúric per tots els continents. 2024, invasió alienígena. 2025, apocalipsi zombi. 2026, Bartomeu torna a presidir el Barça. Déu meu! I mentrestant, els tribunals espanyols se segueixen parant tot aquell que sigui una mica dissident i tornen a fer obres al passeig un altre cop per arreglar-lo. Hi ha coses que no canvien. Els maies es van quedar curts i es van equivocar d'uns quants anyets. Però sí, senyors, el món està cardat. El calendari no pinta bé. Un any que comença amb una sala al Capitoli, bressol de la democràcia als Estats Units d'Amèrica, no fa pensar que hagi de ser gaire un bon any. A més, una ventada de voltors sobrevola el país. Mal presagi, mal averany. O potser això és perquè van a buscar i arrossegar el que ha quedat del govern català després de tanta baralleta interna. Preocupa l'ascens de l'ultradreta feixista a tot el món occidental. Quina pau quan Vox era només un editorial de diccionaris, quan Le Pen era un bolígraf i quan tot això d'entrar als parlaments a la força per imposar algun
només passava a Espanya, eh? I els neofatxes d'Itàlia, Grècia i Alemanya eren una culleta d'amics que quedaven els caps de setmana al seu petit quartel clandestí per fer les seves coses nazis en privat i sense molestar. A Amèrica, molts d'ells es forraran i faran la primera pela venent a Wallapop al faristol dels congressistes o la cadira, l'ordinador, els pòsits, cookies i el termo de cafè de la presidenta demòcrata Nancy Pelosi. Avui, oients, recuperem, què dèiem a final del 2020 sobre les darreres notícies de l'any. A més notícies, parlàvem en aquesta tertúlia que l'emèrit ha anat sempre una mica sortit, com la seva cadera, però també n'hi ha una altra que potser també va pel camí. Parlem del Papa Francesc. Sabíem l'altre dia que la seva compte d'Instagram, Franciscus, ha fet like, ha donat m'agrada a una model eròtica.
És que és un stalker, el Papa Francesc. O potser hauríem de dir el Papa Francesc.
Home, però potser la nena aquesta, model porno, era una feligreixa, sí, una feligreixa a punt de fer penitència, concretament 50 shots al seu gran cul de Kardashian.
Papa, papito Francisquito, ¿llevas un candelabro escondido en el hábito o estás contento de verme?
Ben mirat, pobra gent del clergat, eh? Perquè han de respectar el vot d'aquesta edat, s'han compromès amb això i no se'l poden saltar mai. A no ser que corri algun monaguillo o algun escolanet despistat. Llavors, endavant. El Papa Francesc, el que ha de fer és la xarxa de xuminades i venir a pujar a pau, home. I ara més, que és època de Nadal. Perquè a part d'una onada de corona, també estem vivint una onada violenta. Una onada de violència extrema. Endavant, música de batalla. Hi ha uns exmilitars que volen matar mig Espanya. O sigui que si sou catalans, bascos, d'esquerres, progres, societes, artistes del col·lectiu LGTBIQ+, immigrants o del grup d'esplai del poble, o vegeu animals innocents que ronden per una àrea de caça, aneu recordant aquell dia que vareu anar a fer així una partida de paintball, sí, amb els col·legues, sí? Perquè ara us tocarà fer de guerrillers en una nova guerra civil.
I això dels militars no és rebel·lió o intent de cop d'estat? Però l'UO sí? Hosti, que anàvem tots amb les mans aixecades perquè ens poguessin hostiar millor els violins.
No, señor, esto no es rebelión. Esto es un calentón. Un momento fogoso, una subida de tono repentina.
Hosti, si això és repentino, quan s'hi deuen posar en sèrio, deuen planificar un nou holocaust. Perquè si no, no ho entenc.
I això no s'acaba aquí. Més violència! Hi ha hagut també una concentració ultra-anti-Sabadell que va tenir lloc a Terrassa per la nit de Nadal, mani, sí. Riu-te tu, mani, del nacionalisme madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que ara és més independentista que ningú, eh? Vol arrencar Madrid d'Espanya i convertir la península ibèrica en una mena de dònut deconstruït amb un forat al mig. Menjat, vomitat i aixafat per un camió. Ai, Terrassa, Terrassa, ens canten per Nadal, eh? Si no saben que nosaltres fem vudús i ritus satànics cada nit de lluna plena perquè baixi la natalitat, tot faci figa i la ciutat quedi més morta que l'acord entre Banc Sabadell i BBVA. I així deixin de ser cocapital del Vallès Occidental. La Marta Farners ja prepara un cartell gegant a l'estil Joan Laporta per col·locar-lo al puto centre de Terrassa amb el seu geto, on hi posa Terrassa és un barri annexat a Sabadell i lo sabes. Així en posi de tio Sam. I més violència, sí. Les primàries de Junts per Catalunya. Laura Borràs contra Damià Calvet, que no és el marit maltractador de la Teresa de Vendelpla. És un conseller del govern que ningú coneix. Una baralla dura, sí. Oh, Déu meu, ha durat dies i dies. Han xiuat tots molt. Total, perquè vingui després a Puigdemont i digui que s'ho peta tot per pujar-se de número 1.
Es veu que ho fa pel país.
Ja. Yeah. Més violència. Oh, Déu meu, mani! Hi ha una batalla campal increïble dels ecoprogres, ecosociates, sobiranistes de Sabadell. Sí, s'han barallat tots, els de Podem, els de Units, els de Separats, els de Iniciativa, els de Verds, els de Esquerra Unida, els d'Alternativa, els de Ara Sabadell, els de D'aquí un rato, Sabadell, els de Comuns, els de Individuals, els de Catalunya sí que es pot, els de Catalunya no es pot, ni de conya. Tot i le partit i política, sí, tots estan enfrontats, que desgraciat. Gràcies, home, mami. Mira, s'han anat ascendint i ascendint i ascendint, saps? Sí. I a les darreres eleccions, el vot va quedar més fragmentat que el cervell del nano que va caure de l'estel lluminós del passeig. De 4 regidors a només una.
Hola, sóc jo. La Marta Morell.
Hola.
De Podem Sabadell.
Sí.
Sí, ja me sent.
I tant, i tant, endavant.
Parlo amb la ràdio en directe.
Efectivament.
Hem de treballar plegats i construir un projecte ferm i sense fissures per la ciutat. Sense personalismes.
Sí, més personalisme que col·locar el marit al preu que sigui.
Jo treballaré incansablement, honradament, perquè això sigui possible. Ho farem junts, col·laborarem, sense els merdes d'iniciativa ni els inútils dels comuns, ni la porria d'Esquerra Unida, però col·laborarem tots.
Jo crec que abans es lien a tiros a la plaça de l'Ajuntament.
No hi ha condicions, no hi ha línies vermelles, només que jo sigui la candidata.
Mita-la, ella.
Sí, gràcies, senyora Morella, la trucarem. I ara més violència descarnada, sí! Per exemple, la que hi ha entre Junts i Esquerra, els dos partits del govern.
Hosti, sí, tu, que es tiren més ganivetades que l'episodi de Halloween de Pesadilla en la cocina. Hi ha més punyalades en aquest govern que la boda roja de Juego de Tronos.
El partit de Puigdemont i Esquerra Republicana, certament, certament, quanta tensió.
I els espanyolistes rient en un racó perquè els rivals ja els han fet la feina. El sector fatxa, hosti, ha posat el manos libres.
Exacte, els espanyolistes ara poden seure en un racó i són espectadors del Coliseu Català. Al mig de l'arena, dos gladiadors que lluitaran cos a cos, que s'enfrontaran en una batalla sanguinolenta, en una batalla dura, en una batalla a mort. Vingut de Convergenciòpolis, Puigdemontus! I coneguda com a muleta del Gobiernum Espanyorum, Esquerrae!
Sí, sí, doncs és un pacte que es podria reeditar perfectament a les properes eleccions.
És veritat, doncs això també seria una molt bona peli, no? Sí, una pareja quiere separarse y terminar su relación tóxica, pero estarán obligados a vivir juntos bajo el mismo techo, hasta que las urnas los separen. Una cómica historia de desamor que ha cautivado la crítica.
No està malament la idea. A més, ja seria el tercer govern que foten junts. O sigui que és una trilogia, això.
No et perdis hasta que las urnas los separen. Paren, la comèdia romàntica de l'any, pròximament als cinemes. Si és que poden reobrir i si en queda algun que no sigui a la quiebra total.
Encara que tinguin posicions diferents, han de treballar plegats, com fem l'alcaldessa i jo mateixa com a regidora, oi que sí? I que som superamiguis, eh?
Sí, 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 sí. I tu qui ets? Ah, sí, sí, aquella que em persegueix a tot arreu. Doncs no cal que em segueixis al lavabo, collons.
És per si necessita alguna cosa, alcaldessa.
No, reina, no. Si necessito res, ho demano per Amazon, que són molt amics meus. Això ja ho hauries de saber.
Seguim parlant de política catalana. Esquerra Republicana de Catalunya tornaria a guanyar les eleccions segons l'enquesta del CIS. Això, tot i gestionar la pandèmia des de les seves conselleries i rebent crítiques de tots cantons, especialment del doctor Oriol Mitjà, que està més exaltat que Giuliani, l'advocat de Donald Trump, que amb els seus rius de tinta podria reomplir el Ripoll i fer-hi rafting. Junts per Catalunya seria la segona força, a bastanta distància, seguits els de Puigdemont, de ben a prop pel PSC. Ciutadans perdria la meitat dels escons i PDeCAT potser entraría en un asco y también entraría en fuerza Vox.
¿Vox? ¿En el Parlamento catalán? Que pondrán un pie adentro y se les calcinará. Que aquello es el infierno para ellos. Les saldrá urticaria, sarna, la varicela, la peste, la rabia. Bueno, esta ya la tienen de serie contra todos aquellos que no piensen igual que ellos.
Bueno, ya hi tornem a ser amb les típiques eleccions que ha de guanyar Esquerra i acaba guanyant qualsevol altre abans. Això ja ens ho sabem. Després fan president el primer que passa. Bueno, mira, mentre no sigui en Bartomeu, aquest millor que descansi, perquè això de que no es pot gestionar pitjor la pandèmia, deixa-m'ho dubtar, que si s'hi posa el Bartomeu ens tanca perimetralment només perquè el Messi no pugui marxar de Can Barça.
Atenció, atenció, tolon, 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 regalen els vots les Ciudadanos, atenció.
Atenció, regalen els vots de Ciudadanos. Qui vulgui esgarrapar una mica de vots, que passi pel Mercadillo a bon preu, baratito, baratito. Només heu de ser una mica fatxes, una mica rics, empresaris de l'Ibex, dir que els dependents de les botigues us escupen el jet i us aixoten a l'esquena si parleu en català, i de pensar l'escola privada i concertada amb més ungles que Donald Trump amb la presidència dels Estats Units. Es regalen vots, i si veniu ben d'hora, ben d'hora, també regalen merdes robades de casa del Mainat, que hi ha, bueno, objectes diversos, eh? Un jukebox, una guitarra, un disco d'oro, el que vulguis.
Oh, escolta'm, escolta'm, perdona, què dius que què, eh? Que les meves coses també estan en venda, eh? Bon dia! Ja m'ho vaig tornar ara mateix, eh? Ha estat la meva dona, que s'ha fotut aquella perruca de l'envas.cat, de les noies de les escombraries, i un trajo de Tori el Ninja, i ho ha revenut tot. Coita per saula.
Hosti, Josep Maria Mainat, com estàs? Hosti, ja saps que la teva dona ha volgut entrar-te a robar també a la casa de Canet, pel terrat, amb l'amant, tots dos disfressats, es veu. I sabem també que l'Àngela Dobrovolski té un compte de Twitter on es presenta com a víctima d'una espècie de tortura psicològica. Què me'n dius?
Ah, bueno, mare meva, que se'n vagi a viure a una comarca d'aquestes que no hi ha res més que camps, confinada, i sabrà que és una tortura psicològica. Imagina't estar tancat perimetralment al Pla de l'Estany. Què fots? Què fots allà? Vas a veure si trobes el monstre al llac de Banyoles? I aquí al Vallès què feu? Aneu a passejar pels polígons de Montcada i Reixac? No, a veure, ara en sèrio, l'Àngela no està bé. Estem en ple procés judicial, per això que em va punxar de les injeccions.
No, que nadie se pinche nada. Malo, malo. La vacuna es un chis que nos quieren implantar. Además, que tienen que estar a 70 grados bajo cero. ¿Eh? Es como un líquido refrigerante, como morder un helado muy frío con los dientes de delante, ¿eh? Como sentarte en un váter muy frío. Una vacuna apta solamente para esquimales.
Vale, vale, tranquil·la, Miguel Bosé, no hiperventilis, perquè hi ha una part dels ciutadans que tenen dubtes sobre la vacuna i de moment encara no se la posarien.
Son chicos listos, son listos, porque si se la ponen se van a convertir en zombies de Walking Dead, sin cerebro, sin alma, sin nada, como los de Podemos, que ahora hay que negociar los indultos o la amnistía porque no se acuerdan de nada, no saben quiénes son, no saben nada, están desorientados.
O això ho saben dissimular molt bé.
I el PDeCAT, diuen les enquestes, recuperant una mica el tema de les enquestes, que només tindria un escó i prou, això en el millor dels casos.
Pues jo em solidaritzo amb els del PDeCAT, que només tindran una representant com jo. Bueno, jo si segueixo fent la pilota al Neoconvergents, potser ni això. Però amb unes coses poden fer moltes coses rellevants, oi que sí, alcaldessa?
Sí, 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 suposo. Quin departament portes, tu? Marta Morter? Martell?
Bueno, aquí n'hi ha un que, mentre tothom s'esbatussa, s'emporta part del pastís, eh? El PSC, que ha esgarrapat vots de Ciutadans, de Convergents, d'Unió, del PP, dels Comuns... Una mica de barreja. És una molt bona barreja, eh? El PSC ara mateix és un còctel molt mal fet que se t'indigesta tota la nit i després et fa venir cades. És el colmado dels perfils polítics. Eh? És un rastro de votants diferents. Però, oh... On ho trobes tot sempre en aquests grans bazars?
A derecha, todo fondo derecha.
Exacte, sempre a la dreta. Però mira, encara guanyarà les eleccions amb aquesta estratègia de moderats indefinits.
A veure si entro jo, número 17 per Esquerra Republicana. Així podré dir que això de la ciutat de la cultura 2024 ja era una iniciativa que venia aprovada per l'anterior govern de transformació.
No, no, no. Disculpa, Xuli, és que t'estàs confonent. No tot és proposta de l'anterior govern, que sembla que sempre pugeu la mateixa... cinta, una vegada i una altra. Això és cosa meva, sí. I una mica de la Ciuró perquè em voti totes les merdes al ple, però sobretot meva.
Ah, doncs precisament tenim Lourdes Ciuró ara mateix en connexió telefònica endavant.
És cert, no ho amagarem, que hi ha una bona relació de Junts per Catalunya amb el govern de Ferrés. Treballem plegats per millorar Sabadell, que com tothom sap, comença al Viena de la Gran Via i acaba a la Creu Alta. Eh? Tota la resta són camps. De fet, som tant i tant... i tant, amics, que quan acaben els plens anem a fer unes birres, després uns xupitos, després lo que surja, en plan amics, en plan col·legues, ens emborratxem tots junts per Catalunya i tot plegat acaba en una experiència orgiàstica, important, interessant.
Ah, gràcies, Lourdes Ciuró, no volem saber detalls. En tot cas, ara canviem de tema i passem a parlar, em sap molt de greu, senyores i senyors, sí, una vegada més, de la Covid-19. què? Mare meva, ja hi tornem a ser. No es cansa mai, vostè?
Si parla l'abudó, t'ensenyo el carbassó. Si diu res l'aragonès, et penetro a la de tres. I si xerra de sanitat, és que ja et té ben follat.
Mare meva, no estem en un estudi pornogràfic.
Xo-xo-cat. I si xerra l'Argimon, t'ensenyo mi canyon. Si parla el doctor Trilla, em pots fer una mamadilla. Si diu res l'Oriol Mitjà, de dalt a baix em pots llepar. Aquest és un espai patrocinat per...
Xo-xo-cat.
A veure, per favor, Matías Leviosa, ja l'hem fet fora de l'estudi diverses vegades. Es pot saber què torna a fer aquí una altra vegada? Què és això del xo-xo-cat?
Per al carro, no t'escalfis, no t'enfadis. És un encàrrec, un pla de xoc que impulsa el govern. Com que hem deixat de ser afectuosos per culpa del virus, cal un pla d'actuació. Inuncat, quan hi ha inundacions. Neucat, quan hi ha neu. Corcat, quan hi ha corc. Supremcat, quan hi ha resolucions judicials repressives. Supermercat, quan hem d'anar a comprar. I xo-xo-cat, per recuperar una mica el contacte i reflotar les necessitats afectives que tenim. D'aquí a voler introduir el membre viril per tots els forats possibles, hi ha un abisme, eh, Matías? Això ho dius tu, perquè ets un recatat. Però si vols, jo t'ensenyo a passar-t'ho bé. Gràcies, però abans me'n vaig a un míting de la Marta Pascal o em poso en bucle l'anunci de la grossa de cap d'any.
Bueno, què han dit avui? Quines mesures noves s'han inventat sobre la Covid?
Pues bien, esto ya os lo cuento yo mismo, que por esto soy el ministro de Sanidad del gobierno de España. Efectivamente, están sobre la mesa, nos estamos sacando de la manga, o más bien dicho, del traje EPI, unas nuevas restricciones recién sacadas del horno, o de la UCI, depende de cómo se mire. Bien, este fin de año tendremos que desinfectar las uvas con una solución hidroalcohólica. Tendremos que lanzar las serpentinas y bufar los espantasuegras, los asustasuegras, con una distancia de 2 metros. Por cierto, que en el cotillón nos va a venir también dentro la vacuna de Pfizer. Así que podremos empezar el año así pues, pinchándonos cosas, ¿eh? Peor que Maradona no cabremos y peor que aquella escena de Pulp Fiction tampoco. El confinamiento será a las 00:01, así que tendremos 1 minuto para volver a casa y como no seamos Kylian Jornet o Usain Bolt, lo veo complicado. ¿Qué más? ¿Qué más? Pesebres, belenes, nada de pastores que van a hacer ofrendas al niño Jesús. No son de la misma burbuja familiar, queda prohibido. Nada las, villancicos, los hemos adaptado al virus de la COVID. Este año hay que cantar les 12 van tocant i a casa vespitant ja toc de queda.
Gràcies, Salvador Illa, ministre de Sanitat. Volem saber exactament per això quines són les restriccions que seguirem aquí a Catalunya. Per això parlem ara mateix amb el nostre tarotista aixelabrat, Sebastià Neptuno.
Voleu saber si hi haurà mesures més dures al gener per culpa del Nadal? Voleu saber si la gent se salta al confinament comarcal? Òbviament sí, per això no cal que truqueu al tarot. Però no pengeu, que us donaré conversa i així us cobraré una mica més per la trucada. Estimades ànimes, desvalgudes, horripilants, què voleu de mi? Endavant amb les consultes.
Doncs voldríem saber alguna cosa, per exemple, sobre condicions de reobertura de bars i restaurants aquest 2021.
Vaja, em surt la carta del gimnàs municipal. Això vol dir que hi ha intenció de tancar el sector, perquè això ja ho ofereix al privat. Per menjar-te unes patates braves o unes croquetes, te les fas a casa en un moment. Vago, que ets un vago.
I sobre la cultura, Sebastià?
Sobre la cultura, em surt la carta de Joe Biden. Això vol dir que li queden 4 dies comptats.
També voldríem saber alguna cosa sobre la mobilitat, que últimament ens ha quedat reduïda.
Em surt la carta d'Esquerra Republicana. Em pots anar d'un extrem a l'altre, sense problema.
I també ens interessaria saber alguna cosa sobre trobades amb amics o familiars. Què me'n dius?
Molt bé, em surt la carta del PP català. Això significa que hauran de ser poquets i dels que no paren de dir gilipollades tota l'estona.
Ho sento, Sebastià, però resulta que tenim l'Alfred Garrigosa, que té noves notícies d'última hora per nosaltres. Endavant, Alfred, si us plau.
Efectivament, bon vespre. Sí, una notícia molt forta que a mi m'ha deixat del tot colpit i trastocat, eh? Segons fonts fiables, els catalans i les catalanes no saben parlar espanyol.
A com? Què dius, Alfred? D'on ho has tret, això? D'algun estudi que has trobat? D'algun expert?
Bueno, si consideres prou expert de la Verónica Forqué quan fa declaracions pel Salva de Deluxe, sí. Resulta que diu que els catalans no parlen el castellà, eh? Que no en saben. Només saben català.
Però això és mentida, Alfred. Aquí també parlem castellà, parlem català, en fi. I pel carrer també està ple de gent que parla els dos idiomes.
O això és el que et penses tu, eh, pitxo? Crec que el que vol dir la Forqué és que estem davant d'una il·lusió òptica, eh? Una il·lusió auditiva seria en aquest cas. És una mena de miratge, eh? Ens pensem que parlem i escoltem castellà, però és una mena de barreja de llengües romàniques estranyes, com l'esperanto. Els de fora ens escolten i només senten parauletes barrejades sense sentit. És com si sentissin parlar una colla de Minions.
Mare meva, Alfred, ja ens has fet parar el programa per donar aquesta merda d'exclusiva.
Bueno, tinc més notícies, eh? Resulta que hi ha, atenció, sisplau, intercanvi de carteres, intercanvi de maletins.
Si et refereixes al merder fiscal de la corona, aquest tema ja l'hem tocat, eh, Alfred?
No. El que vull dir és que hi haurà moviments polítics, eh? Canvis de càrrecs. Sembla que Salvador Illa serà el candidat del PSC a les eleccions, el presidenciable dels socialistes.
Hosti, doncs té la difícil missió de superar el nivell de carisma de José Montilla, que va ser l'últim socialista que va presidir la Generalitat.
Pues sí, esto ya lo hemos hablado y acordado con Miquel Iceta, y la verdad es que no le hizo ninguna gracia, ¿no? Pero después, cuando le dije que le darían un ministerio, pues... Bueno, se puso a bailar Don Staminau, ya le conocéis.
Deu estar molt feliç, Liceta, rebussant de felicitat, eh? Si s'infla una mica més, potser vola com un globus. I mira, potser en comptes d'un ministeri li poden donar dos. Un plato combinado d'aquests que fan a l'estat espanyol. Cultura i deportes, ciència i universidades, economia i agricultura, i que ja no sap si són ministeris o categories d'un concurs del Carlos Sobera.
Vaja, doncs, felicitats, Salvador Illa, que el tenim aquí via telefònica, proper candidat socialista.
Muchas gracias, estoy muy agradecido.
A veure, Salvador, jo si fos tu, sincerament, eh, amb aquesta poca vidilla que tens, em posaria algú una mica escandalós de número 2. Jo que sé, la Carmen Machi, per exemple, el Marc Giró, el Mario Vaquerizo...
Sí, a la llista hi porten gent de sindicats, gent de comuns, a l'Espadaler, és el cocteleo dels polítics, eh, com deia el Robert abans. I també tinc una darrera notícia. Lorena Roldán deixa Ciutadans emprenyada i fitxa de número 2 pel PP català, que jo em pensava que ja no existia, eh, però es veu que sí.
Vaja, què ha passat?
Es veu que, bueno, va passar tot allò del Carrizosa, que el van col·locar dit de cap de llista quan havia de ser-ho ella, i s'ha anat amb la competència.
Mira, els de Ciudadanos ja ho haurien de saber, que aquestes jugades mestres només li surten bé el molt honorable legítim Puigdemont.
Tanto monta, si és que són idèntics aquests dos partits. El mateix dia que ha deixat un partit, ja ha ingressat a l'altre. I de número 2, i si afegim a Vox, ja en són 3 de clònics.
El tu que Robert Vall us presenta ara mateix un tema sobre aquest trio lalala, aquest trio meravella fatxilla que tenim a les institucions. D'entre música. Som-hi! Eren un o de citrés les més fatxes del Congreso, PP, Vox i Ciutadans, però tots no tenen puesto. Ciutadans perdrà suport en favor dels altres. Pobre Lucas, mala sort, t'han deixat tirat. El PP va fent lo seu, ranci, carca i mobilista, i els de Vox disparen trets per la Reconquista. Tots corruptes com n'hi ha pocs, però els de Ciudadanos van ben bé pel pedregar, ningú els votarà.
Bé, doncs, a Robert, no calia que fessis aquesta mena de plagi raro de D'Artagnan i los tres mosqueperros, però, en fi, acabarem amb aquest mal gust de boca a la tertúlia d'avui. Tornem en properes edicions amb els nostres comentaristes, ja ho sabeu. Fins aviat, a reveure!
No comentarem els vestits que portaven Elena García Melero, Lídia Heredia i Cris Puig per Cap d'Any a TV3.
Hòstia,
amb tant brilli-brilli em vaig quedar cego. Em vaig quedar cec i no sé com vaig acabar en una ràbia de llinars al Vallès.
Deixem aquest tema, sí, per la propera tertúlia. Gràcies, Ràdio Gens, per aguantar-nos un cop més.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I ara és moment de saludar via telefònica la nostra experta de la cartellera barcelonina i apassionada del bon teatre, l'Elvira Franc, que avui, com dèiem a l'inici del programa, ens presentarà algunes sales de teatre alternatiu de la capital, que podríem dir que ofereixen coses potser no tan comercials, oi? Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, doncs sí, Marcel. Ja que actualment, com estan les coses, crec que estaré temps sense poder-vos explicar el que he anat a veure a Barcelona, ni tampoc donar-vos la meva opinió personal, perquè tal com dic alguna vegada, i fent honor al meu cognom, sempre miro de ser franca, a les seves opinions, i que, per suposat, poden divergir de les valoracions d'altres persones. Uh-huh. En definitiva, això, i així, és el teatre. Un món que cada un el viu i el sent a la seva manera. També a l'anar a veure qualsevol proposta teatral, moltes vegades, perquè a un li agradi o no una obra, depèn molt del moment, de l'entorn i de l'estat anímic personal, i, evidentment, dels gustos de cada un. Tot és teatre, tot és art, i tal com diuen, contra gustos no hi ha res escrit. Però, tal com has dit tu, Marcel, com que ja no tinc cap obra per explicar-vos, doncs sí que us vull comentar que hi ha moltíssimes sales, com has dit també, molt petites, no tan conegudes,
que estan repartides per Barcelona, no?
Exacte, per Barcelona. Que, deixant a part les sales de grups amateurs, els centres cívics, les agrupacions de veïns o recreatives, podem trobar més de 40, quasi 50, sales teatrals on hi actuen grups professionals.
Mm-hmm. I que, a més, moltes vegades són, a més de sales on es fan representacions, també potser són laboratoris de creació, o també hi fan moltes altres activitats, no?
També, exacte. A més de representar, doncs, propostes teatrals, és això. Hi ha cursos, fan, doncs, com has dit. Deia que podríem anar, amb aquesta cinquantena quasi, podríem anar cada setmana a una sala de teatre diferent i no repetir-ne cap durant quasi un any. Uh-huh. Imagina't. El que passa és que moltes vegades no es coneixen. Generalment es coneixen més els teatres més comercials, diguem-ne, que moltes vegades estan lligats a grans productores, com per exemple el Focus, que gestiona la Sala Romea, el Villarroel, el Condal i el Goya. El grup Balanyà, que administra el Teatre Borràs, el Coliseu i el Tívoli. O el Teatre Victòria, que és propietat del Mago Pop. I també hi ha grans teatres públics i municipals, com el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors. Aquests, generalment, els coneix tothom. Però d'aquests en parlaré més endavant. Avui vull comentar-vos d'aquests teatres petits, dels que fa poc s'anomenaven teatre alternatiu i que ara s'han fet un bon lloc a la cartellera teatral per les seves encertades i bones obres, oferint un teatre de proximitat innovador. Uh-huh. Unes sales que els actors els tens quasi a tocar. I això dona un realisme al que volen explicar i que, a més, un se senti integrada en el que s'està fent. Comencem, doncs, per una sala, com deia, molt petita, que és la sala Bada Badoc. Aquest petit i acollidor teatre es troba al barri de Gràcia de Barcelona. L'edifici és una antiga impremta industrial i està decorat amb un gust preciosa, de veritat. Està decorat amb un gust molt agradable. Generalment es representen obres contemporànies dels països sud-americans, però també de catalanes, A més, fa temps van crear el Festival Internacional de Teatre Unipersonal, que uneix, teatralment parlant, Catalunya i Llatinoamèrica. L'empresa artística va néixer amb la idea de promoure projectes artístics de creació i investigació de la cultura, fent un intercanvi amb les diferents disciplines i països. Afegir que, de la mateixa manera, per exemple, que Londres i Nova York destaquen del teatre musical, el teatre llatinoamericà, sobretot l'argentí, està considerat una de les millors expressions teatrals de prosa contemporània del món. I a la sala Bada Badoc tenim l'oportunitat de poder-ne gaudir d'aquest teatre. Mm-hmm. Personalment, hi he vist verdaderes joies teatrals.
Mm-hmm. Sovint són muntatges que potser són una mica més arriscats dels que podem trobar en el teatre, en el circuit de teatre més comercial, no? I que, per tant, també proposen temes i personatges que potser són una mica més diferents, no?
Diferents, però que poden agradar a tothom, també, Depèn del que... A veure, el teatre sud-americà també té la seva vessant còmica, divertida, però com molt d'estar per casa, diguem-ne, que t'hi sents molt integrat de seguida. No cal anar a buscar una cosa molt intel·lectual en aquests teatres, tampoc. També se'n fa, de coses, diguéssim, més intel·lectual, però també es fa coses més planeres, que arribin a tothom, Parlem ara del Maldà. Aquest és un teatre polivalent, ubicat al Palau Maldà de Barcelona. a les mateixes galeries que porten aquest nom. La sala és com un menjador, on, malgrat les petites dimensions, està habilitat per fer espectacles tant de tres o quatre bandes o a la que li diem italiana, o sigui, l'escenari i el públic. Actualment està gestionat per la companyia Els Pirates, que s'hi programen espectacles de dansa, música i cabaret, tant de producció pròpia com d'altres professionals. És un edifici construït al segle XVII i que a mi em fa pensar que els menjadors dels segles passats els oferien reunions i celebracions i que s'incluïa actuacions culturals. L'any 2016, la crítica de les arts escèniques li va concedir el premi com a millor sala de l'espai escènic de Barcelona. El grup Els Pirates, a part d'actuar en aquests espais, generalment també ho fa amb altres que també fan teatre en altres llocs, però actuen molt en aquest teatre que ells gestionen. Destacar els espectacles que han acollit un notable èxit, com ara la Dita Reis o les Dones Sàvies, del mateix grup dels Pirates, o el Llarg Dinar de Nadal, un muntatge de la Ruta 40, que han estat en cartell més d'una i més de dues temporades i que segueixen amagatzemant grans èxits de notable qualitat. Els actors dels Pirates tant els pots trobar fent d'acomodadors, de taquillers o de qualsevol tasca relacionada amb el bon funcionament de la sala. Bé, quan es va allà, sembla que un estigui a casa seva. També és una sala molt agradable d'anar-hi, eh?
Sí, sí, a més que sovint aquests muntatges dels Pirates exhaureixen entrades, eh? Vull dir que la sala és petita, però sovint prorroguen i segueixen exhaurint les entrades perquè els muntatges són molt bons.
Són molt bons. I si han fet amb altres teatres més grans, també han exaudit, eh?
Mm-hmm.
Vull dir que han estat, la temporada passada van estar al Condal i pràcticament van exaudir, sobretot els caps de setmana, eh?
Mm-hmm.
I, per acabar, us parlaré de la sala Freihat. Aquest teatre situat al barri de Sants va néixer com un espai on es programaven les obres de la companyia Freihat, la seva companyia. Però al llarg de 10 anys, justament ara fa els 10 anys que el van obrir, s'ha anat transformant en companyia de companyia a productora i s'ha obert la porta a molts creadors artístics amb l'intent que els espectadors puguin gaudir d'històries i relats que els faci emocionar, que puguin reflexionar, que es diverteixin i es sentin participats del que estiguin representant. Entre els molts muntatges teatrals que s'hi han pogut veure, destacaré a l'Smiley, una història d'amor que fa també 9 o 10 anys que es va representar, el Rei Borni, que després es va portar al cinema, Ovelles, que encara està fent bolos a diferents llocs del país, i per sobre de tot, Aca, que ha aconseguit 4 premis Butaca, 2 premis Max, el premi DBVA l'any 2018, el premi de la Crítica de Barcelona, 3 premis de Teatre Barcelona també el 2018, el premi de Mostra Internacional de Rivadavia el 2019, i que s'ha representat a tota la península i que actualment es troba representant, no la podem anar a veure, però l'estan representant a la Sala Villarreal de Barcelona. Per acabar, aquesta sala també va rebre el premi a la Crítica 2015 com a millor sala de teatre a Barcelona. Tal com deia, l'aforament d'aquests 3 teatres que us he esmentat no passa de 40 espectadors. Per tant, amb les condicions i restriccions actuals, només hi poden accedir 20 espectadors per representació. Però tot i així, van oferint les seves bones programacions.
Uh-huh.
I fins aquí avui us ho he explicat, aquest teatre.
Sí, sí, seguirem els propers...
La setmana que ve continuarem parlant de teatres petits així, que exacte. Això no vol dir menys important.
I no volem acabar el programa sense tenir un record per Carme Machó, que ens va deixar el passat diumenge i que durant més de 40 anys va ser mestra de dansa a la ciutat de Sabadell. Una dona molt estimada per tants i tants alumnes que en van aprendre. Tenia 91 anys i va dedicar tota la seva vida amb cos i ànima a la dansa, que era la seva passió. Als 10 anys comença a ballar a l'acadèmia del mestre Joan Magrinyà. Va estudiar danses russes amb Natàlia Mirskaya i ball espanyol amb el mestre Corones. Més endavant va començar a ballar ja professionalment, primer com a cos de ball i després com a solista o primera ballarina. ballarina de diverses companyies de dansa. Acaba aquesta etapa als Ballets de Barcelona com a primera ballarina. Va actuar per Catalunya i a la majoria de capitals provincials espanyoles. A partir del 1951 comença a impartir classes de dansa com a docent a Sabadell. S'hi va estar durant 40 anys, fins al 1992. De la seva escola en van sortir molts ballarins que van actuar a Catalunya i a l'estat espanyol. Carme Machó sabia que no podia oblidar mai a la seva pròpia formació. Ho tenia molt present, això, i per això, a partir del 1969 va assistir a molts seminaris de dansa a l'estranger amb l'objectiu d'ensenyar també noves tendències als seus alumnes. El 1977 va impartir classes de ballet clàssic per al Ballet Contemporani de Barcelona, dirigit per Ramon Soler. El 1980 esdevindrà la presidenta de l'Associació de Professors de Dansa Acadèmica de la província de Barcelona i dos anys més tard també de la Federació Catalana de Professors de Dansa. I dona un gran impuls a aquestes dues entitats, sempre lluitant perquè els docents tinguin una millor formació per aconseguir també un millor aprenentatge per als alumnes. També va dur a terme una intensa tasca per dignificar la professió dels ballarins. Va escriure dos mètodes de dansa que van ser adoptats per la federació. Del 84 al 86 col·laborà amb l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell com a coreògrafa. Carme Machó ha estat, sens dubte, un referent en el sector de la dansa a Catalunya i a Espanya i les seves opinions i consideracions sempre han estat escoltades, com també va saber transmetre doncs, als seus alumnes els valors necessaris i l'estima per la dansa, una disciplina que necessita dedicació, força i constància. Gràcies, Carme, per aportar tant a la dansa i a la ciutat de Sabadell.
Amunt al taló!
I ara sí, acabem l'Amunt al taló d'avui. Ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre, i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Recordeu, sobretot, que podeu reescoltar tots els programes a Spotify i només cal que busqueu Amunt al taló al cercador. Seguiu-nos a les xarxes, Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent amb més continguts, parlant del Teatre Sabadellenc. Bona nit, fins aviat. Amunt al taló!